El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
La Generalitat ha fet arribar al govern espanyol la proposta que Sabadell i, per tant, tota l'àrea metropolitana nord, a més de la sortida del barcelonès, pugui entrar a la fase 1 del desconfinament a partir de dilluns vinent. Això implicarà que, per exemple, puguin obrir les terrasses o es puguin fer reunions de fins a 10 persones. De tot plegat, en parlem amb el doctor Manel Cervantes, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Doctor Cervantes, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
De fet, vostè, doctor Cervantes, ens ho explicava a Ràdio Sabadell, ja era partidari que aquest dilluns ahir, diguéssim, haguéssim entrat ja en aquesta fase 1 en lloc d'anar a aquesta fase 0 avançada. Per tant, entenc que veu amb bons ulls aquesta proposta de la consellera.
Sí, jo veig amb molts ulls. El que passa és que exactament dir que sóc partidari d'un dilluns o d'un altre no és exacte. Jo el que deia és que vaig veient per l'evolució de l'epidèmia a casa nostra, no només a Sabadell, sinó a tota la comarca i a tota la regió sanitària, de que les coses estan anant molt a millor i que molt aviat es podia fer aquest primer pas de desconfinar una miqueta més la situació. Si aquest pas es fa de setmana en setmana, de 15 dies en 15 dies, com deia inicialment el Ministeri, o de mes en mes, això és opinable. El que jo estic segur és que es pot fer, i que es pot fer atenent a que s'ha d'anar controlant, que no hi hagi un pas enrere. A la que tornessin a pujar els casos, doncs hauríem de replantejar-los, perquè clar, fa 3 setmanes que els casos no paren de baixar. I així com inicialment estàvem molt preocupats quan es doblaven els casos cada setmana, doncs ara veiem que baixen molt més de la meitat cada setmana, amb la qual cosa jo crec que estem preparats per fer un pas més, i si aquest surt bé, doncs el següent fins a la normalitat completa.
Clar, i com es pot valorar, o a partir de quines dades es pot valorar que el pas surt bé? Li dic per això que diuen, no?, que el coronavirus es pot contagiar durant X setmanes, no?, durant 2 setmanes poden aparèixer la sintomatologia, tota aquesta part de la gent que són asimptomàtics, no? Entenc que és difícil també fer aquest càlcul de l'evolució concreta, no?, per valorar si una mesura que s'ha pres és correcta o no.
Home, hi ha una cosa que no és difícil, que és veure si els casos van a més o segueixen baixant. Uh-huh. Si els casos segueixen baixant, és que va bé. O sigui, el ritme exacte, el que baixaran, ningú el sap. És l'evolució d'una epidèmia que, igual que comença molt ràpid, també acostuma a baixar molt ràpid. I la veritat és que la baixada des del 19 d'abril fins ara és clara. O sigui, cada setmana hi ha la meitat de contagis de l'anterior. Això vol dir que va bé. Si ens trobessin, no en un dia, que un dia no és significatiu en absolut amb les declaracions epidemiològiques, però si ens trobéssim 3, 4, 5 dies en què tornen a pujar els casos, doncs llavors ens ho hauríem de fer mirar i veure què ha passat. També és veritat que hi ha diverses opcions del que pot passar. O sigui, pot passar que hi hagi un rebrot generalitzat, que hi hagi un focus concret, i per això ara serà tan important localitzar els casos el més aviat possible. O sigui, una política general de tot el país és que ara la nostra mirada ha d'estar en detectar els casos aviat. O sigui, que si hi ha algun pacient que ara torna a tenir tos i febre, va al seu metge de primària i se li fa les proves per descartar que no tingui un coronavirus. I si es posa greu, en lloc d'anar al metge de primària, pot anar directament a urgències, però és una estratègia de tornar a buscar els casos com havíem fet a l'inici de l'epidèmia. A l'inici, amb pocs resultats, perquè per desgràcia no teníem pràcticament reactius, no estàvem mortats els circuits, ara tot això ja ho hem après, tant a primària com a l'hospital estem preparats perquè si torna a haver casos els detectem i no estiguin circulant sense saber-ho. Si no els detectem, doncs el següent pas de desconfinament, i si pot ser cada setmana un, que jo crec que la perspectiva és que en 3 setmanes podem estar sense limitacions viàries ni de treball. Queda el tema de les escoles, que aquest és un tema molt controvertit, perquè, com saps, hi ha gent que opina que els nens tenen una malaltia molt lleu i que no són vectors importants d'aquesta malaltia, per lo qual els que opinen això els agradaria veure les escoles obertes demà. I hi ha uns altres més prudents que diuen, ui, els nens poden ser un foco, ens esperem fins a final d'any. Què ha fet el govern francès? Pots obrir les escoles aquesta setmana? Què ha fet l'espanyol? Segurament no tindrem classes fins l'any que ve.
L'any que ve vol dir el setembre, no?
El curs que ve, perdona.
No, és que com a mare d'un nen, oi? M'ha espantat.
Volia dir el curs que ve, però és una decisió que no està presa, eh?
Sí, l'entenc.
Però no hi ha un BOE que digui quan començaran les classes. És més, si la cosa va tan bé, podríem tenir la sorpresa de que al juny s'obren les escoles. Jo no ho descartaria, que es puguin fer certes activitats. Jo no dic l'activitat lectiva normal, però anar a fer activitats socials, que per cert, els nanos de menys de 12 anys és el que més necessiten, no pas aprendre una assignatura uns mesos abans o uns mesos després, però l'activitat socialitzadora de l'escola jo crec que els nostres fills i nets la necessiten. Si no pot ser ara, doncs serà el setembre, però ha de ser el més aviat possible, per mi.
Clar, em surten moltes preguntes del que em deia ara, perquè clar, em deia, en 3 setmanes podíem estar sense limitacions, però estem sentint a parlar molt de les mascaretes, no? Aquí la meva pregunta és, estar sense limitacions, però assumint que les mascaretes han vingut per quedar-se?
Jo crec que no.
No?
Jo tinc la impressió de que ara estem encara molt preocupats, perquè això ha sigut molt fort, perquè no teníem bones eines terapèutiques i tot ho basàvem amb l'estructura preventiva d'aquesta malaltia, i s'han fet coses que potser després es demostra que no calen, però que no s'han fet malament. No fa cap mal entrar en un lloc tancat com una aglomeració i tenir una mascareta posada. Portar una mascareta a l'aire lliure, en la meva opinió, no serveix per res, però bueno, en fi, això és opinable. La normativa oficial fins ara deia que les mascaretes són obligades en espais tancats i especialment amb els transports públics. Jo m'imagino que això durarà encara una temporada, i quan estiguem un mes on no hi ha cap cas, doncs probablement no caldrà posar-se la mascareta en lloc. No veig jo molt clar que s'hagin de quedar les mascaretes per sempre, perquè la protecció de les mascaretes també és una protecció relativa. Redueix els riscos, sobretot a partir del que està malalt, que no transmeti la malaltia al tossir o a l'estornudar. Aquesta sensació de que si portes una mascareta ja vas protegit, em sembla que està fora de la realitat.
Clar, però de totes maneres avui llegíem que el govern espanyol té la intenció d'obligar-les en espais tancats i en espais públics en breu.
No. Amb espais públics que no puguis mantenir 2 metres de distància.
Exacte, on no hi hagi distància de seguretat.
No és exactament el mateix. Sí, vull dir, sí. La gent va procurant portar una certa mida de distància en general. A les cues que hi ha a fora de
cert,
les tendes,
cert,
la gent manté distàncies. Vull dir que llavors no caldria portar la mascareta.
És a dir, l'important en el fons és la distància de seguretat.
Sembla que això és el més fàcil i amb menys efectes secundaris. És a dir, que mantenir la distància de seguretat no farà mal a ningú. Portar una mascareta innecessària ja pot començar a fer mal a algú. O sigui que no tothom està confortable amb la seva respiració amb una mascareta. I si és una mascareta d'aquestes que diuen que protegeixen més, que no és cert, sinó l'únic que fan és que són més tancades, més compactes, i provoquen una respiració més difícil, aquestes famoses FP2, la gent que té problemes respiratoris no se les hauria de posar mai. Només quan està dins d'un hospital o a prop d'un malalt confirmat. Però bueno, la vida amb les mascaretes ha sigut molt complicada. De pensar que no calien, s'ha passat a pensar que són imprescindibles. I jo crec que hi ha un terme mig. La gent malalta, amb malaltia respiratòria, moltes, no només el coronavirus, hauria de portar una mascareta quan està en públic. La gent que va pel carrer passejant o fent esport, al meu criteri, no necessita una mascareta. Si el BOE acaba escrivint una cosa contrària, doncs l'haurem d'acatar, per això són les autoritats sanitàries, jo no m'hi posaré en contra. Però també et dic que de moment això no està escrit en cap recomanació. Són paraules que ja veurem en què queden. En canvi, la mascareta al transport públic, en un lloc tancat, on poden haver aglomeracions, allà, per poc que faci, ja està bé si fa alguna cosa. Vull dir, jo estic completament d'acord amb que s'utilitzin les mascaretes en llocs tancats.
També els llocs de treball?
Sí, determinats llocs de treball. És a dir, en llocs de treball on hi ha molta gent, on passa molta gent, doncs òbviament sí, on no es mantenen distàncies de seguretat, doncs òbviament sí. En altres llocs de treball, en una oficina on hi ha 4 persones que no tenen tos, que no tenen febre i que estan bé, doncs no caldria. Nosaltres a l'hospital tenim com a norma portar la mascareta tot el dia dins de l'hospital. Quan surts a la porta i passeges pel parc, doncs te la treus. La realitat és que això està completament justificat. És un lloc on hi ha molts pacients i molts d'aquests potser encara tenen aquesta infecció. Està plenament justificat. En un altre ambient, doncs probablement en un altre ambient laboral això no caldria.
Doctor, em parlava de les criatures, no? I és una altra de les qüestions que li volia preguntar, perquè se n'ha parlat molt de si els nens són vector o no de contagi, si els nens poden patir o no poden patir el coronavirus. Aquesta afectació de que es parla que hi ha alguns casos en nens que han donat positiu en coronavirus i després desenvolupen algunes afectacions. Què és el que sabem a hores d'ara? Què és el que sabem, bàsicament? El que sabem amb dades?
El que sabem és que hi ha nens que s'han diagnosticat d'aquesta alteració immunològica que fa una espècie de vasculitis que es diu el síndrome de Kawasaki, que es coneix a partir de molts altres virus, no és una malaltia nova, i que s'ha vist que també s'ha descrit amb alguns pacients. Pel que jo sé, doncs estem parlant a tot Espanya probablement d'una dotzena d'aquests nens, vull dir que no és zero, és una cosa que ens preocupa que hagi passat, però clar, és una incidència baixíssima. La gran majoria de nens que passen el coronavirus passen un refredat, i l'únic és que després es detecta que tenen anticossos. Això tampoc està molt estudiat, hi ha grups petits, i a la Xina, que és on tenim més experiència, no semblava que els nens, a diferència del que passa amb la grip, fossin els principals transmissors. No es pot dir que no puguin transmetre, i per tant el nostre consell, trist, perquè a mi m'afecta personalment, és que aquests dos mesos s'ha aconsellat que els nens no visitin els avis, que ja és prou dur. Però això probablement sí que tenia una justificació, és evitar que la gent més vulnerable, la gent gran, s'infecti. Quin avi no acabarà abraçant el seu net? Mantenir les distàncies és fàcil entre adults, no és fàcil amb els nens. Llavors aquest consell a mi m'ha semblat raonable, separar les activitats dels nens de les activitats dels avis. A partir d'aquí, pensar que els nens són importants transmissors de la malaltia, això no s'ha demostrat en absolut, més aviat sembla que no.
Ah, sobre les escoles ja em deia això, dependrà molt també de l'evolució de tot plegat i cada govern acabarà decidint, no entenent, escoltant el que diuen uns experts o altres, cada govern tirarà. Però entenc que l'experiència, per exemple, del govern francès, que com deia, ha decidit obrir les escoles, d'aquí uns dies també podrà servir el govern espanyol per analitzar com ha evolucionat el virus allà.
També han sigut prudents, eh? No s'han obert les escoles de qualsevol manera. S'han obert les escoles reduint el nombre d'alumnes per classe. Això ha fet que no tots els nens vagin a escola els mateixos dies. O sigui, concretament, amb un que jo conec, a la Catalunya Nord, doncs el que fan és que una setmana van uns nens i l'altra setmana van l'altra meitat de la classe. Vull dir que no és una normalitat total. En canvi, en altres països això s'ha fet absolutament obert des del començament. En alguns països nòrdics no han limitat l'activitat a les escoles. El que han fet és ampliar les activitats fora de les aules, de manera que es facin més coses a l'aire lliure. El que et deia al començament, no ha estat un esperit lectiu de no perdre el curs, com de mantenir la socialització dels nens, però amb una limitació d'evitar al màxim aglomeracions. Probablement amb una classe habitual nostra, amb 35 o 40 nens, doncs jo no aconsellaria mai reprendre l'activitat. Ara, reprendre l'activitat amb 15 nanos per classe i que els altres facin coses a l'aire lliure, el problema que té és que requereix més personal docent. Però no és que no es pugui fer pel risc sanitari, és que serà complicat, però no és impossible de fer. I serà complicat ara i també serà complicat al setembre. Això s'ha de fer amb una certa previsió, no de doblar les aules, que això és inviable, sinó de tenir alternatives a que no tots els nens estiguin tancats en una aula alhora, el que correspondria a una classe habitual de 30 o 40. Això ho parlo com a opinió, eh?
Sí,
jo no soc un expert en organització de l'escola, ni molt menys.
L'entenc, doctor Cervantes. Què saben de com pot afectar l'estiu el coronavirus? Les temperatures altes que diuen que vindran a partir d'aquesta setmana són aliats o no?
La veritat és que la meva opinió és que sí, que una de les coses que està condicionant que des de mitjans d'abril estigui baixant l'epidèmia és que ha millorat la temperatura. Això és una opinió que es basa una mica en que en algunes zones del món s'ha vist el mateix. També és cert que no és una cosa absoluta. O sigui, probablement l'augment de temperatura, la radiació ultravioleta, el canvi d'humitat són coses que disminueixen la capacitat de transmissió del virus, però no l'anulen. O sigui, això és un element més que pot influir en aquesta millora. Això va passar a Xina, a Wuhan, això està passant aquí, i al contrari també està passant. O sigui, a Sud-amèrica, que deia, mira, s'estan salvant en pocs casos, doncs està arribant al final de la tardor, baixen les temperatures i es disparen els casos. Vull dir que un argument també podria ser que la temperatura influeix. Ara, no és ni molt menys l'únic, i potser no és el més important, però sí que segur que és un argument que ens va a favor. O sigui, el virus sembla que té més dificultat per transmetre'n a determinades condicions climàtiques, i en aquest moment a nosaltres ens va a favor. Per això es parla de que la por està posada a l'octubre o novembre, perquè és l'únic motiu per pensar que l'octubre-novembre pot venir el rebrot, no és que mentrestant el virus estigui prat i un dia, pel que sigui, es desperta, no? És que quan canvien les temperatures climàtiques, com passa amb la grip, com passa amb el virus sincitial respiratori, com passa amb els refredats, els canvis de temperatura i d'humitat influeixen, i això ens fa por. Què pot passar a l'octubre? Doncs que no torni mai més el virus. Això també és una possibilitat. O sigui, no podem descartar-la, no és fàcil, perquè amb els viatges fàcils que fem entre uns llocs i altres del món, si en aquest moment puja a l'hemisferi sud, doncs ningú ens assegura que pugui eliminar-se del planeta aquest virus. I la impressió que hi ha és que el més probable és que es quedi i que vagi fent onades. Però això ningú ho sap, és una opinió. I l'opinió seria que quan torni a venir el fred, doncs el virus podria revifar. I aquell també serà un moment molt important de vigilar els primers casos, no tant per confinar tothom a casa, sinó per aïllar els casos de seguida, estudiar els seus contactes i intentar que no es transmeti. Com a mínim ens agafarà preparats perquè a nivell de salut pública, d'atenció primària i dels hospitals puguem fer una resposta coordinada per evitar-ho.
Doctor, per acabar, que sé que té una reunió i necessita que el deixi lliure uns minutets. Li volia preguntar també, perquè ara deia vostè això del rebrot, no? Del setembre, de l'octubre, de tot plegat, però també li volia preguntar pels efectes secundaris que pot tenir el coronavirus, perquè se n'està parlant molt, no? D'un cop una persona supera aquesta malaltia, els efectes secundaris que poden quedar al cos. Què en saben d'això?
Home, de moment sabem que la gran majoria de la gent no en té cap efecte secundari. Si nosaltres estem parlant d'una malaltia que quan es dona en persones sanes fa una malaltia lleu i que molt probablement no deixarà cap tipus de seqüela. Quan estem parlant de gent que ha fet pneumonies molt greus, ens preocupa que no quedi una fibrosi pulmonar que a la llarga faci una malaltia respiratòria crònica important. Però això tampoc ho sabem, això necessitem mesos per veure l'evolució. I per altra banda hem detectat ja des del començament de l'epidèmia problemes vasculars, sobretot trombosis i embòlies en gent que per l'efecte d'hipercoagulació de la sang en malalts amb coronavirus poden tenir aquests problemes. Això, òbviament, serà una gran minoria, però ens interessa molt detectar-los i, sobretot, prevenir-los, perquè aquestes coses tenen prevenció amb uns tractaments que eviten l'agregació i la coagulació. O sigui, estem parlant de seqüeles, en principi, poc freqüents, poc conegudes, perquè això és nou i que hem d'estudiar bé i hem de poder tractar. Però la impressió és que la gran majoria no quedarà amb seqüeles. I després ens quedarà sempre el problema de la seqüela psicològica o neurològica de la gent que està molt greu, dels que han estat molt temps a la UCI, que, com amb altres malalties, poden provocar trastorns, fins i tot depressions i coses que els psiquiatres i els psicòlegs estan a darrere. Però estem parlant sempre de casos molt puntuals. En canvi, socialment, jo crec que sí que ens queda una seqüela molt gran, i és que de cop hem recordat que hi ha coses imprevistes a nivell sanitari que ens poden posar en perill la supervivència, no només personal, sinó de grups amplis de la població. I això sempre fa mal. No és cap novetat. Això és una cosa que ha estat tota la vida. El que passa és que de tant en tant ho veus cruament i penses, som una mica fràgils, no tenim totes les vacunes del món, no tenim tots els antibiòtics del món, i aquestes coses que ens semblen que ja teníem superades resulta que no. Però això ja va passar amb la sida, ja ha passat amb les hepatitis, ja ha passat amb l'èbola, no és una cosa nova. Tenim la impressió de que la gran majoria resoldrà bé aquesta primera onada, que podem tornar a una certa normalitat i que a la tardor tornarem a parlar.
La vacuna ha de ser la gran solució, entenc, doctor, eh?
Sí
o no? No sé si l'he vist molt convençut.
Mira, jo, és que clar, això depèn amb l'àmbit en què has treballat. Jo he treballat molts anys en l'àmbit de les malalties víriques i clar, tothom està encantat de la vida que hem pogut erradicar una única malaltia del món, que va ser la verola. Mm-hmm. Totes les altres malalties víriques hem aconseguit millores, com per exemple la vacuna de l'hepatitis B, però en canvi portem 20 anys estudiant-ho i no es aconsegueix una vacuna per l'hepatitis C. Portem 30 anys estudiant-ho i no es aconsegueix una vacuna per la sida. Jo estic encantat d'equivocar-me i de que es trobi en 6 mesos una vacuna pel coronavirus, però no ho veig tan clar que sigui tan fàcil.
Doncs ens quedem amb aquest missatge també del doctor Cervantes. Gràcies, com sempre, per parlar clar, doctor.
Vinga.
Que vagi molt bé.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres. Adéu.